Doncs mira, avui és el Dia Internacional de la Marmota. Avui és 2 de febrer i és el Dia de la Marmota. És una celebració popular que, per cert, es va originar a Europa i que posteriorment es va traslladar als Estats Units i a Canadà, llocs on encara se segueix celebrant i on molts municipis d'aquests dos països doncs celebren festes. Què fan? Doncs escolta, que la marmota que està hivernant la trauen, si es veu l'ombra doncs queda encara hivern, i si no doncs vol dir que ja s'ha acabat, que ja estem a punt d'arribar a la primavera. En fi, sigui com sigui, és una tradició. Però fixa't que els Estats Units, que són capaços del millor i del pitjor, s'ho prenen molt en sèrio, o almenys hi ha gent que s'ho pren molt seriosament. La marmota Phil, una de les més famoses, és la de Punxsutawney, que està a Pensilvània, que fins i tot s'hi va fer una pel·lícula. Doncs a l'any 2013, no al segle passat, no, a l'any 2013, un fiscal d'Ohio la va acusar, a la marmota, de tergiversació de principis de la primavera, perquè es veu que va fallar, va dir que ja s'acabava l'hivern i no es va acabar. Va demanar la pena de mort de la marmota, això als Estats Units, 2013. Però és que el 2015 i el 2018 hi va haver dos fiscals que van emetre dos ordres d'arrest perquè van fallar a la seva predicció. En fi, sigui com sigui, avui és el Dia de la Marmota i em sembla que seguirà l'hivern. Jo li preguntaré a l'Armando Álvarez demà, que és molt més fiable. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
A COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous 2 de febrer, de moment et dic que estem a 5 graus i mig a la ciutat de Lleida, positius, que avui a Lleida han baixat entre 3 i 4 graus sota zero, depenent de la zona, que també han baixat a 4 graus sota zero a Balaguer, 5 sota zero a Mollerussa, 5 i mig sota zero a les Borges Blanques, 2 sota zero a Tàrrega, 1 i mig sota zero a Cervera, 2 sota zero a Solsona, 6 sota zero a Tremp, 8 sota zero al Pont de Suert, 5 i mig sota zero a Sort, 7 sota zero a Torà, 7 i mig sota zero a Viella i a la Seu d'Urgell. Hores d'ara, com et deia, 5,5 graus positius. Aquest matí, per cert, a segons quina zona de la ciutat de Lleida ens ha tornat a visitar la boira, boira que ha marxat a les 10 del matí. Hem estat 9 hores sota zero i és la 13a nit consecutiva. Sembla que ve fred, però demà li preguntarem a l'Armando Álvarez i si ha de donar males notícies, que t'ho digui ell. Nosaltres, tot seguint, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'agència amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o clars, amb unes temperatures en les màximes de 17 graus avui a la Seu d'Urgell, de 12 a Lleida capital, de 9 a Balaguer i a Viella i de 8 a Tàrrega. I si ens referim al vent, el vent serà fluix i de direcció variable i predominarà la component oest de la depressió central. Si mirem ja la jornada de demà divendres, esperem cels poc ennuvolats o clars amb probables boires que podran ser gebradores de la depressió central durant el matí, amb unes temperatures en les diurnes demà que pujaran a zones del Pirineu i que no canviaran o baixaran lleugerament a la resta, amb màximes de 19 graus a la Seu d'Urgell, de 9 a Lleida capital, a Balaguer i a Tàrrega, i la màxima rondarà els 12 graus a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Llueix el sol, hores d'ara almenys a la ciutat de Lleida, i el Servei Català de Trànsit no ens informa de cap anomalia a la xarxa viària lleidatana. 12:24 minuts, busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
D'aquí uns minuts parlarem d'animals de companyia amb la Imma Sabater, des d'Anadon Veterinaris, i abans d'arribar a la una, de salut i de nutrició, amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, i a partir de la una estarà amb nosaltres el David Velasco amb les escapades de nieve de COPE. Doncs per parlar d'això, de totes les activitats que s'estan preparant a les principals estacions hivernals. Abans de tot això, t'explico que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que en els propers 4 mesos Protecció Civil farà 4 simulacres arreu del territori per provar el nou sistema d'alertes per mòbil davant d'una emergència que ha entrat en funcionament aquest dimecres, després que s'hagi fet efectiu el traspàs de competències per part del govern espanyol. El primer simulacre es farà el proper 28 de febrer a Lleida, als Pirineus i l'Aran. El 12 d'abril es farà a Tarragona, al Penedès i l'Ebre, el 27 d'abril a la Catalunya Central i Girona i, finalment, el 31 de maig a Barcelona. Amb aquest nou sistema, els ciutadans de la zona afectada rebran un missatge quan s'activi una alerta davant de casos concrets com un incendi o un accident natural. És a dir, que si el proper 28 de febrer estàs a la zona de Lleida, perquè això funciona on estàs aquell dia, les alertes es disparen amb una delimitació geogràfica, independentment de la companyia telefònica amb la que tinguis contractat el teu número, independentment de tot això, et saltarà una alerta al mòbil. Una alerta que t'informarà d'alguna cosa concreta. Suposo que en aquest primer cas et dirà que és un simulacre. Però que sàpigues, 28 de febrer et pot sortir una alerta i així, doncs, proven el sistema i després ja el tindrem en marxa, perquè si hi ha alguna història i s'ha d'avisar tota la gent d'una mateixa zona, doncs ho podem fer així, directament a través del telèfon. No té cap cost ni és cap problema pel telèfon. Estem a principi de mes i això vol dir que tenim ja dades de l'atur del mes anterior. L'atur ha augmentat en 317 persones al gener a la demarcació de Lleida. Segons les dades que ha donat a conèixer el Ministeri de Treball i Economia Social, aquest creixement representa un 1,76% respecte al novembre i situa la xifra total de desocupats en 18.057 persones. En comparació al gener de l'any passat, hi ha 2.102 aturats menys, que representa una davallada d'una mica més del 10,20%. I Lleida proposa canvis legislatius per incorporar mesures alternatives a les multes per infraccions administratives. L'alcalde de Lleida, Miguel Pollo, ha anunciat que la setmana vinent farà arribar a tots els senadors i diputats amb representació per Lleida una iniciativa per modificar la llei de bases del règim local en el sentit de donar cobertura legal a la regulació mitjançant ordenances municipals de mesures alternatives a les sancions econòmiques per infraccions administratives. La proposta planteja, doncs, que les multes es paguin a través de serveis a la comunitat, activitats socioeducatives o de caràcter cívic. Juntament amb l'intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Ramon Ibarz, l'alcalde ha fet una crida també a la calma i la tranquil·litat després de la posada en llibertat fa uns dies d'una persona que complia condemna per 2 agressions sexuals i que a hores d'ara està residint en un barri de Lleida. I una investigadora del IRB Lleida de Mollerussa, Ana Avisa, ha rebut una beca de 160.000 euros de l'Associació Espanyola contra el Càncer per poder continuar una recerca contra un tipus de càncer molt minoritari que afecta el cervell i és molt agressiu. Es tracta del glioblastoma, que segons Visa afecta una de cada 3 persones per cada 100.000 habitants i un cop està diagnosticat. L'esperança de vida és d'un any i mig. El tumor té una recepció quirúrgica molt complicada per les zones sensibles que estan al voltant. Amb la beca, Visa podrà investigar durant 4 anys més les tècniques que s'estan desenvolupant per combatre la malaltia i fins i tot fer estades a l'estranger per ampliar coneixements. I marxem cap al territori. El sistema d'il·luminació per facilitar els vols nocturns a l'aeroport de la Seu a punt per a la seva certificació. De fet, tècnics d'AESA visitaran les instal·lacions els propers 7 i 8 de febrer per validar les obres i atorgar els permisos necessaris. I el sector turístic de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran bat rècords també aquest 2022. Les pernoctacions se situen en un 9,7% per sobre de les que hi va haver el 2019 abans de la pandèmia.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs sembla que per ser un dijous tenim força activitat esportiva. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Sí, va ser un dimecres sí. Com un diumenge. Un diumenge que va sí. Ser un dimecres.
Sí, però escolta, em va fallar una cosa.
Què et va fallar?
El Força Lleida va
bueno,
jugar...
Moltes coses van fallar.
Bueno, sí, va jugar
coses.
A casa...
Sí.
I no li va anar bé?
No, un any després. Home, la derrota tenia que arribar un dia, això era una cosa indiscutible, i va arribar ahir, i fins i tot, doncs, era un rival complicat i difícil com era Corunya. Derrota per 82-91, per 9 punts. El que sí que fa més mal, a banda de la derrota, és que es va perdre també el segon partit, que era el de, en aquest cas, el bàsquet a Berais, perquè van guanyar de 8 punts a la segona jornada a Corunya, i ahir van perdre de 9. Per tant, amb un igualtat de victòries amb Corunya, nosaltres perdríem la plaça perquè el conjunt en gallec en va guanyar de 9 punts. Destacar l'enèsima expulsió del tècnic local Gerard Encuentra i a l'últim minut, després d'una falta sobre Busetic quan l'equip s'havia aproximat a 4 punts i doncs va provocar doncs, la segona tècnica desqualificant de Gerard Encuentra, que va ser expulsat llançant l'americana i fent doncs una miqueteta de xou. El cert és que l'equip ha entrat en una relativa crisi perquè porta en les últimes 4 partits una victòria i 3 derrotes. Michael Carrera no va jugar amb tota la segona part, tampoc el portuguès Brito. La primera part va ser molt dolenta i la segona part amb els més petits del Força Lleida va fer, doncs, en aquest cas un caràcter de força, de treball, i va estar a punt de remuntar un marcador que s'havia escapat en els primers 20 minuts. Per tant, derrota, aquest cap de setmana descans i a intentar reflexionar de cara a millorar l'equip.
I què més ha passat? Perquè estem a la meitat de la setmana.
Doncs que ahir l'AM va jugar davant del Rayo Vallecano. Tenim aquí espectadors, també, que ens estan mirant, que ahir van anar a veure l'AM. I va perdre 0-1 davant del Rayo. 9 victòries, 9 jornades sense perdre, espera, també potser havia de tocar.
Diem-ho, que estan amb nosaltres alumnes de segon d'ESO, del Joan Oro.
Exacte,
de
exacte. No, però ahir van ser espectadors, ahir van ser espectadors d'aquest AM Rayo Vallecano. Sí. Que no, no sé si es vol donar la crònica. Com va anar ahir el partit? Malament? Com va anar el partit? Sí, home, me pots fer la crònica, no? Ahir vas anar al camp. Bé, hi ha la timidesa encara. No passa absolutament res. El cert que van perdre 0-1. No, són futbolistes, home, són futbolistes. Per tant, cadascú el seu paper. 0-1 davant del Rayo Vallecano. És una llàstima, perquè el Rayo estava en posició de descens i, per tant, hauria significat consolidar-nos a la zona alta, però doncs la derrota va ser 2 pals. Un partit que hem vist molt al masculí, també. Sí, li va passar ahir al femení. Sí. I també derrota de Lleida i Establava a la pista del Calafell, 5-1. Estem aquí quedats a la zona mitja, lluny, això sí, de posicions de descens, però també, doncs, durant la segona part de la temporada, complicat arribar amb el play-off del títol. Per tant, el conjunt ja hi data aquest any, doncs, per salvar la categoria. I la part positiva, el Cedis de la Seu, tot i perdre per 12 punts a Itàlia, doncs, va fer bo la victòria a l'anada, la Seu de 18 punts, i, per tant, s'ha classificat per disputar les últimes fases de la competició europea, moment històric pel Cedis Cadí de la Seu, de bàsquet femení.
Molt bé, gràcies, Sergi.
Bon migdia.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Al punt en el que comencem a parlar dels animals de companyia, tant si en tens com si en vols tenir. És un espai que t'oferim des d'Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segueria número 11 i que tenen un telèfon que funciona sempre, les 24 hores del dia, 365 dies a l'any, 973-266-388, 973-266-388. Sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia, i amb horari comercial doncs pots trucar i et contestaran des de la botiga per fer qualsevol consulta, de veritat, si no els passes a veure. Carrer Segueria número 11, a internet anadonvet.com. Amb nosaltres la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Va, que avui arriba el capítol final d'aquesta trilogia de desparasitar, que no serà la darrera, també t'avanço.
No
serà la darrera. Hem canviat de mes, estem al mes de febrer, però el tema de desparasitar no és que s'hagi de fer al principi de l'any, o al final de l'any, o quan fa calor, o quan fa fred. És una cosa que s'ha de fer de manera regular. Depenent del tractament que trieu, o que sigui més adient pel vostre animal, pues serà mensual, serà bimensual, serà trimestral. Això us ho diran a Anadon Veterinaris. I això, el millor que podeu fer és acostar-vos al carrer Segria número 11. Si podeu portar a la protagonista o al protagonista, doncs millor, que si el veuen, si no els hi dieu quin gos o quin gat teniu, i us dissenyaran i us explicaran el per què s'ha de desparasitar i us dissenyaran doncs un tractament que sigui el més adient pel vostre animal i que a vosaltres us vagi bé, que ja us dic, depenent del que trieu, pot ser mensual o cada 3 mesos. Aquí, doncs, us expliquem, portem 2 dijous, avui és el tercer, explicant la importància de desparasitar. I ho fem amb els protagonistes, amb els paràsits, o amb el que causen els paràsits, perquè hem parlat de la puça fa 2 setmanes, la setmana passada vam parlar de les paparres, i avui parlem de la sarna.
Avui parlem de la sarna.
Que la sarna la coneixem per una dita popular, però al final no sé si ben bé la gent sabem què és.
Correcte. La sarna és una patologia infecciosa produïda per uns petits organismes anomenats àcars. Mm. Existeixen diferents àcars responsables d'aquesta afectació i per acabar amb ells es requereix usar un tractament adequat supervisat pel teu veterinari. És una malaltia greu. D'aquí ve que sigui important actuar amb precocitat i establir una teràpia com més aviat millor per evitar conseqüències innecessàries. Uh-huh. El tipus de sarna del teu animal determinarà el tractament adequat que ha de rebre per la seva curació, perquè hi ha molts tipus de sarna. Jo avui parlaré de les més freqüents, les més conegudes.
La dita és aquella de sarna con gusto no pica. Entenc que ja és una de les coses que deu de generar és irritació a la pell i picor.
Exacte, una d'elles. Començaré parlant de la sarna sarcòptica. És molt coneguda com a sarna canina i és la sarna en gossos més comú. La provoca un àcar anomenat Sarcoptes scabiei, que s'instal·la en la pell del gos multiplicant-se ràpidament. Destaca perquè és molt contagiosa i és la més pruriginosa de totes, és a dir, que produeix una picor molt marcada. Com deies tu bé, uh-huh. Aquesta és la que pique.
Vale.
Per això podràs observar el teu gos gratant-se contínuament o fregant-se contra objectes per alleujar la seva intensa irritació.
Clar.
A més, és una patologia zoonòtica. Això implica la transmissió de sarna als animals i humans que estan al voltant.
Doncs, ull amb això.
Per contacte directe a través dels animals, superfícies o utensilis infestats, si és possible, no has de tocar la teva mascota sense col·locar-te guants una vegada que saps que té sarna, evidentment. Però fins que arriba això, igual ja l'has tocat moltes vegades.
Clar, això, Imma, vol dir que si jo veig el meu gos en aquella posició típica, amb la pota del darrere gratant-se la zona del coll, és allò que fan amb la pota i
tal... Pot ser per moltes coses.
Vull dir, aviam, tampoc cal que engeguem la senyal d'alarma immediatament, però sí que hem d'observar si allò ho fa molt, molt sovint, no?
Exacte, exacte. De seguida tu veuràs que no és normal. Si tu tens el teu animal net, desparasitat, tot amb ordre, o és una reacció al·lèrgica a algo, t'has de començar a preocupar.
Clar.
L'altra que és molt coneguda també, hem parlat de la sarcòptica, que és la que s'empega i pica molt, per tindre 4 uh-huh. idees clares, i ara parlarem de la sarna demodècica, es diu així. El causant que produeix aquesta malaltia dermatològica es diu Demodex canis, és l'àcar, que es diu així. Aquest àcar, al contrari de la sarna d'abans, de la sarcòptica, viu en la pell del teu animal de manera habitual. Es tracta d'un ectoparàsit oportunista, perquè quan les defenses estan baixes, sorgeix amb facilitat i així apareix la sarna al teu gos.
Oportunista, mira, m'agrada.
Clar, clar, quan les defenses estan baixes, encara que aquest tipus també pot donar-se per transmissió de la mare als cadells durant el part, en algunes ocasions i en casos lleus, és una forma de sarna que pot solucionar-se proporcionant una alimentació de qualitat a la teva mascota. D'aquesta manera pot augmentar les seves defenses i combatre la malaltia. Sempre recalco també una bona alimentació.
Clar.
Si m'heu sentit en uns altres programes, ho tracto molt, és molt important, és com nosaltres. Les defenses augmenten si el teu gos menja bé. També hi ha suplements vitamínics que li podem donar sense cap problema tota la vida, igual
que
a nosaltres.
Però
això és la base, perquè si menja fatal per més vitamines que li donem, no cobreix les necessitats d'estar al gos o al gat.
Clar.
O sigui, lo principal és una bona alimentació, alimentació de qualitat. Recordeu que ara està molt de moda. No, jo li dono tot menjar natural. Perfecte, li pots donar menjar natural sense cap problema, però pensa que tens que estar ben assessorada per especialistes, per nutricionistes, veterinaris, que te fan una dieta adequada al teu animal. Tots els animals no requereixen les mateixes quantitats de greix, de carbohidrats, de proteïna, Depèn de la raça, depèn de l'edat, de si té alguna malaltia. Tu no saps fer-ho d'una manera que t'ho faria un professional. Recordeu això perquè se'ns fa molt fàcil. Vinga, bulleix una mica de pasta, una mica d'arròs, li dono car. No, no és tan fàcil. Que li podeu donar, sí, sense cap problema, però ben assessorats.
Clar. El tema de l'alimentació ja n'hem parlat i en tornarem a parlar, evidentment, però vull dir, allò de... el mateix aliment per tots no serveix, l'humà tampoc,
tampoc.
Ja n'hem parlat, però ja en tornarem a parlar.
Ara parlaré d'una sarna que també és molt comú. Vam parlar, aquest àcar ho provoca el no desparasitar, que es diu sarna otodèctica. Aquesta és el tipus de sarna que apareixen més als gats que als gossos. Aquesta es transmet per contacte directe i s'instal·la a les oïdes.
Ah.
A les oïdes i, quan és molt greu, a les orelles. Ja la veiem des de fora.
Ah, però comença a dins.
Sí. Provocant alopècia, picó, otitis... Sí.
Caram.
Sí, sí.
Poca broma.
Sí.
No, no, t'ho dic perquè aquests són més complicats de veure.
Sí. Després hi ha una altra sarna que es dona més amb gossos, que es diu Xeiletiela, que és una sarna en els gossos que produeix una gran quantitat de caspa gruixuda.
De totes maneres...
És molt contagiosa, també.
Per què li fiqueu aquests noms?
Jo no. No veus que em costa fins i tot llegir-ho?
Pues numerem-los. Sarna 1, sarna 2, sarna tipo 23. Hem d'anar amb aquests noms estranys.
Ara donaré quatre puntades de quins símptomes té la sarna, perquè, bueno, pot tindre molts, però si tenim que estar una mica alerta quan veiem molts d'aquestos.
A veure.
Inflamació de la pell a la zona afectada. Si és a les orelles, pues igual veiem que se grate molt, que les té unflades, que les té molt vermelles.
Si és a les orelles i hi ha supuració o erupció...
Sí, surt un líquid molt negre.
Llavors sí, vull dir, ja ens podem començar a preocupar.
Però podem arribar abans.
Sí, per això.
Picó, coixó i enroixement de la pell. Fregament constant amb objectes per alleugerar la picó.
Clar.
Gratat continu, el que diem. Erupcions... ferides, mala olor. Són símptomes que són molt comuns de qualsevol d'aquestes sarnes que he anomenat abans.
A més, davant del dubte, anar d'un veterinari, carrer Segrià número 11, o una trucada. Escolta, estic veient això, això, això i això. Doncs depèn del que els hi diguis, ja et diran, porta-me'l, i ens ho mirem i ens quedem
Exacte.
Tranquils, o no.
I deixant de banda, això que parlem és una vegada que ja té sarna l'animal, però mireu que fàcil... el que ens podem estalviar de donar una bona alimentació, de desparasitar l'animal. És molt fàcil. I després ens surt molt més car, patim més, perquè patim de veure a la nostra mascota patint. Clar, nosaltres patim el doble i la butxaca pateix molt més que si fem les coses bé.
De veritat que, per ser pràctica, vull dir que és una... Jo crec que és una equació guanyadora, desparasitar...
Sí.
I us quedeu
tranquils. Una bona alimentació. Jo entenc que és més cara que molta que trobem, que és la meitat, o a vegades costa tres vegades més un bon pinso.
També et diré que si li dones un bon pinso, segurament les quantitats que li acabaràs donant, perquè no és el que vagi demanant, sinó unes quantitats que ja els hi direu vosaltres...
Bueno, està estipulat més o menys parlem de gossos. Els gats sempre tenen pinso...
I et surt a compte, potser. Perquè clar, dels altres a la millor em fiques molt.
No, és el mateix.
Sí?
Sí, és el mateix. Les quantitats, és el mateix. El que està ben alimentat.
Clar. Bueno, doncs pues està millor de salut. Les coses com siguin.
Sí.
Qualsevol dubte, sempre, perquè és que aquí parlem de manera genèrica i tampoc et podem solucionar tots els problemes. Acosta't al carrer Segrià número 11, anar d'on veterinaris, que escolta'm, que encantats que hi vagis, i pregunta tot el que no sàpiguis. I si se te n'ocorreix un altre, torna-hi un altre dia i torna a preguntar. Que no, mala cara no te'n faran, t'ho dic de veritat, que carrer Segrià número 11, allà t'estan esperant. Anar d'on veterinaris.
Correcte.
Emma Sabater, com sempre, un plaer. Hem acabat aquesta trilogia de tema de desparasitar amb els protagonistes. Hem parlat de la puça, de les
portaré
paparres.
Portaré més.
Sí, perquè ja veig que el tema de desparasitar és un tema recurrent que la gent no estem suficientment conscienciats. No ho sabem, a veure si amb això ho ajudem. I així us estalvieu problemes i mals de cap. Que és l'objectiu. Emma Sabater, com sempre, un plaer. Gràcies.
Merci.
Clàssics. Un espacio para el gran cine.
És un programa de cultura
tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Moby Dick con Gregory Peck.
Una ballena grande y blanca como una montaña de nieve.
El viernes por la noche, en 13.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 5 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked in my bed. And I will lie awake, making beautiful
mistakes. I ara sí, ja que ens acostarem a la una parlant de salut i de nutrició, ja saps que ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, alcalde Porqueres número 74, i a internet disantanutricion.es. Des d'allí tens la seva sortida a les xarxes socials, busca'ls, i segueix també el Christian Didier, que de veritat, que et fa uns vídeos i uns consells a l'Instagram que sempre són útils. Christian Didier, què tal? Buenos días.
Ricard, bon dia.
Oye, mira, sí, hace frío y de momento aguanta bien el sistema inmunitario, que ahora se pone muy, muy a prueba, Ahora ves si va bien o no la cosa, Mira, avui no en parlarem d'això, nos lo podemos anotar para la semana que viene, que esto es un clásico de cada año. Oye, ¿cómo puedo reforzar el sistema inmunitario? Que esto te bombardean, en publicidad, tómate esto, bébete esto, que te ayuda que el sistema inmunitario. Y ya ens ha explicat més d'una vegada el Christian que, bueno, són veritats relatives o a mitges, Pero la semana pasada, si te acuerdas, estábamos hablando del colesterol, aquello de, oye, me voy a hacer un análisis de sangre, miramos allí el número del colesterol, ¿no? Y esto del tema del colesterol va mucho más allá del 200, ¿no? O del 180, o del 220 que era hace años, de esa cifra. O sea, el colesterol, cuando hablamos de la problemática del colesterol, va mucho más allá de esa cifra. Hablamos la semana pasada del colesterol malo y lo sintetizamos mucho y seguramente, pues, evidentemente nos dejamos muchas cosas.
Y lo comemos mucho.
Claro, pero resulta que está el colesterol bueno también, que esto ya te descoloca.
Este ya es el de dónde salió este.
Claro, pero, o sea, ¿qué es el colesterol bueno?
Vale, ahora tenéis que imaginar que en el intestino, en el hígado y en algunas partes de nuestro cuerpo, se fabrica un camión de la basura. Bien. Imaginar esto, ¿vale? Esta molécula, que es como un camión de la basura, se fabrica en tres sitios específicos, sobre todo en el hígado, pero en el intestino también se fabrica. Este camión de la basura realmente, digo, químicamente parece como si fuese un platillo volante, es como un circulito, digamos un círculo, que tiene muchas proteínas, ese circulito tiene muchas proteínas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese circulito sale de unas zonas porque el cuerpo dice, yo necesito un camión de la basura. Sale de allí y sale a la sangre. Y este camión de la basura lleva, pues va por la sangre y de repente llega a yo qué sé, pues a cualquier sitio, a lo mejor a la punta del dedo gordo tuyo del pie que tienes ahí. Entonces llega allí y llega a este sitio y le dice, bueno, ¿tienes colesterol para darme? porque a lo mejor ya lo has... ¿Te acuerdas que dijimos que el colesterol nosotros lo usamos y es muy importante? Digamos, sí. Porque el colesterol es una molécula que sirve para muchas funciones y tal. Pero llega un momento,
o sea,
que
lo necesitamos, pero el abuso, claro, o el exceso
llega un momento que la célula y nuestros órganos ya lo usaron, claro. Ya se hizo lo que se tenía que hacer y le sobra una cantidad, ¿vale? Entonces esta cantidad, esta molécula va allí y le dice, bueno, ¿tienes colesterol que te sobra? Que sí, ven, yo te lo doy. Y entonces este colesterol se lo da al camión de la basura y ese camión de la basura cada vez se va llenando más.
Claro.
Y ese colesterol, ese camión de la basura se llama HDL, que es lo que en la analítica te sale como colesterol HDL, que se le denomina como colesterol bueno. El colesterol es el mismo, lo único que ha sido recogido de los órganos que dicen, yo ya no necesito, yo ya he cumplido las funciones y me ha sobrado esta cantidad. Esta cantidad yo te la doy a ti y ese camión de la basura va recorriendo y de repente va al riñón. ¿Tienes colesterol? Sí. Hey, se llena. Va al páncreas. ¿Tienes colesterol? Sí. Va a los dedos. Va al corazón, ¿no? Y va recogiendo. Vale, entonces una vez recoge el camión de la basura, se llena y ya no puede más. Dice, yo ya no puedo recoger más, yo ya me voy a mi sitio de salida. Y entonces va al hígado. Y cuando llega al hígado, el hígado le dice, bueno, ¿qué pasa? Que aquí tienes un montón de colesterol, ¿no? Sí,
vale. Claro.
Entonces el hígado dice, vale, ¿y ahora qué hago con este colesterol? ¿Qué significa? Que el camión de la basura esta, ¿no? Este colesterol HDL ha ido por los órganos y ha recogido el colesterol. Y lo recoge porque ya no lo necesita. Va al hígado y el hígado dice, vale, pues yo lo voy a intentar eliminar, porque ya no necesitamos este colesterol. Entonces el hígado hace unas funciones con el colesterol y se fabrica, con ese colesterol se fabrica sales biliares. ¿Te suena?
Sí.
¿Vale? Las sales biliares son aquellas sustancias que necesitamos en el intestino para la digestión. Entonces el colesterol que recogió de las venas, de las arterias, de todos los sitios, vino al hígado, el hígado lo ha transformado en sales biliares y sale por la vesícula biliar al intestino. Y entonces en el intestino pues hacen las funciones y luego una parte de este colesterol se elimina por las heces. Por eso tus cacas, yo no sé si la gente se ha detenido a pensar por qué comas lo que comas, tus cacas siempre son del mismo color.
Sí. Bueno, normalmente
la gran mayoría de veces es del mismo color. Pero las cacas son un poco verdosas o un poco marrones, ¿vale? Pero tienen este color,
sí.
¿Vale? O un poco más amarillento.
Sí.
Pero este color se debe a las sales biliares, al colesterol,
vale,
que se ha salido, porque las sales biliares son verdes.
Vale, vale, vale.
Y entonces se forman un color de esta cuestión, ¿no? Entonces, se le llama colesterol bueno porque se ha ido recogiendo de todos los sitios, ha ido pasando por las venas, ha ido a tal, y de repente dice, esto ya no se necesita, y se elimina. Claro, llega un momento que, por eso, cuando tenemos el colesterol bueno, el HDL, muy bajito, ¿qué significa en otro sentido? Significa que se está recogiendo poco, de por ahí. Al estarse recogiendo poco, se va acumulando, y si se acumula es un problema, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, porque hay una serie de circunstancias que nos ayudan a que el colesterol se elimine. Por ejemplo, el ejercicio físico. Cada vez que hacemos ejercicio físico, nuestras células dicen, yo ya no necesito más colesterol. Y se lo da al HDL, el HDL se lo lleva. Y el HDL aumenta.
Claro.
¿Vale? El ejercicio físico no ayuda a que el colesterol baje. Ayuda a que el colesterol HDL suba. Si el colesterol HDL sube, el bueno, me va eliminando más colesterol.
Vale.
Por eso, a la larga hay menos colesterol.
Vale.
¿Vale? No es sencillo, ¿eh?
No. Vaya circuito que tenemos por ahí, ¿eh?
Sí. Esto, allí dentro hay montado un chiringuito que esto ni los dibujos esos de la vida. ¿Cómo
sí,
es?
Señor. Eras una vez la vida.
Es una vez la vida. Por cierto, si no habéis visto la película Mundo Extraño,
sí.
Pues la recomiendo porque es una maravilla.
¿Ah, sí?
¿Vale? Mundo Extraño. Hablar un poco de estas cosas y tal.
Ajá.
Entonces, pues eso. Entonces, el colesterol HDL, para yo aumentarlo, nos interesa aumentarlo un poco. Para yo aumentarlo necesito aumentar la actividad física, es muy importante. Si hay sedentarismo, el HDL baja siempre. ¿vale? Porque tiene sentido, ¿no? Digamos, no necesito eliminar tanto. En el deporte, cuando hago ejercicio, necesito eliminar mucho. Entonces, bueno, ¿vale? Bien. Y lo otro que tengo que mejorar son los triglicéridos. Es decir, si yo como muchos azúcares, bebo cerveza, bebo vino de manera frecuente, muchas harinas, esto hará que mis triglicéridos suban. Y si el triglicérido sube, baja el HDL. Están conectados con las vías, ¿no? Entonces, para yo aumentar el HDL necesito disminuir los azúcares, disminuir las harinas, disminuir el alcohol, disminuir la cerveza, ¿no? Un ejercicio que siempre me gusta hacer es ¿cuántas cervezas te has tomado este mes? ¿Vale? El cálculo del mes es interesante, es muy diferente al cálculo del día.
Vale.
Es una persona que dice, ya, yo me tomo una cerveza al día. O me tomo, bueno, el fin de semana me tomo tres, ¿vale?
Claro.
Entonces, una cosa es decir, yo tomo 7 cervezas al mes, que decir 35 cervezas al mes.
Sí, claro, no, ¿vale? Es lo mismo.
Esta semana, esta semana tuve un paciente que contamos que tomaba 54 cervezas al mes. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa
bueno, eso? Es un par al día, casi, ¿eh?
Claro, sí, pero es que cuando tú dices un par al día no parece tanto.
Claro, claro.
Pero realmente sí que lo es, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con el vino. Pues bueno, si una copa al día, bueno, depende del copón que sea.
Claro.
Pues a lo mejor son cuántas botellas al mes.
Claro.
¿No? Entonces, pues tomo 8 botellas al mes de vino. Podríamos replanteárnoslo un poquito, ¿vale? Bien, entonces... El alcohol de consumo ocasional, no es de consumo frecuente. Entonces, el alcohol aumenta mucho los triglicéridos y disminuye el HDL, ¿vale? Y disminuye el colesterol bueno. Entonces, cuando el colesterol bueno está muy bajito, con que el colesterol no se elimina, se acumula. Y el problema más grande es que se acumule en la vena y en la arteria.
Sí, sí, sí.
Si
sí.
se acumula en la vena y en la arteria... pues bueno, nuestra salud empezará a tener así como unos baches.
Ya, ¿vale? Lo dijimos el otro día, y bueno, lo dijimos por muchos otros temas. Hablabas del alcohol desaconsejable o ocasional. Ultraprocesados, bollería y tal, supongo que también. El tema de embutidos también, ¿no?
Bueno, los embutidos típicos, ¿no? Pues fuet, la longaniza, el chorizo, o los embutidos más, o las carnes procesadas, como
sí,
tal,
sí,
¿no?
Sí.
Jamón y todos estos son muy ricos o en grasa animal, que ya tiene colesterol directamente, ¿vale? O en harinas, ¿no? Porque no nos podemos olvidar, por ejemplo, un jamón de pavo, muchas veces es que el 50% es una harina,
sí,
es una fécula.
Sí.
¿Vale? Entonces...
sí, entonces, tendríamos que mirar más el tema de los ingredientes, sí, sí.
Bueno, o comer alimentos más naturales.
Bueno, por supuesto.
Otra posibilidad, claro, porque tú comes un huevo, no tienes que...
Correcto. Vale, ¿qué ingredientes tiene? Nada, es un huevo.
Es un huevo.
Es verdad.
¿Entendés? O sea, que, pues bueno, entonces, en el colesterol tiene esa función importante, es importante... y que nosotros, digamos, en nuestra alimentación variemos lo que comamos para evitar que tengamos un exceso de colesterol. Es importante aumentar los pescados y disminuir las carnes animales. De esa manera ya tienes un cambio a nivel metabólico.
Muy bien.
Se ve un cambio, ¿no? Entonces hay que bajar los animales y aumentar los animales, digamos, el pollo, la ternera, la longaniza, el cerdo, todos estos, el cordero, hay que... pues de manera más ocasional, una vez a la semana o así, el pollo un par de veces y luego el pescado y aumentar los huevos.
Bueno,
que recordemos pues, que es un mito de que el huevo aumenta el colesterol.
Es verdad, pero eso era así hace muchos años, ¿eh? O sea, se comían máximo 2 por semana, ¿eh? Y cuidado que tiene colesterol. Ahora yo he oído gente que se toma 2 al día. O sea que, ojo, que vamos del blanco al negro con una facilidad que no veas. En fin, ¿quién parla del colesterol la semana pasada y aquesta? Espero que ahí quedat més o menys clar. De totes maneres, qualsevol mena de dubte davant del colesterol, consulta a la teva doctora, al teu doctor de capçalera. I si no, doncs ves a visitar el Cristian a Di Santa Nutrició, que us explicarà i revisaran els hàbits que tingueu d'alimentació i de moviment o d'activitat per ajustar-ho tot una mica, no? Que al final va todo junto. Però fíjate que al final sempre vamos a lo mismo. Dieta mediterrània, comer mucho alimento real, eliminar ultraprocesados y procesados si podemos, 3 piezas de fruta al día... dos de verdura. Es que al final vamos a lo mismo siempre, ¿eh?
Y tenemos una ventaja, que somos un país mediterráneo.
Claro.
Tenemos al abasto.
Es que lo tenemos aquí.
Mediterráneo.
No, podemos comer muy bien y muy variado y casi todo de kilómetro cero, ¿eh? Casi. O sea, que es que si lo tenemos todo. Lo que pasa es que a veces la comodidad o las costumbres nos, bueno, no, nos hacen hacer cosas que igual no deberíamos. Pero, oye, que bueno, poco a poco. Oye, cada jueves te lo explicamos aquí con Cristian Didier, con nuestro nutricionista. Cristian, como siempre, que ha sido un placer. Un abrazo.
Ricard, gràcies, bon dia.
I nosaltres ara ja busquem senyals horàries, ens plantem a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, demà hi tornarem, des de COPE Lleida, a les 12:20, demà divendres ja, eh? Però ara, en uns minuts, arriba el David Velasco amb les escapades de nieve, de COPE, amb totes les propostes de les estacions hivernals.